Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió.
Molt bon dia, són les 11 i 2 minuts i com bé els vaig dir ahir, avui començarem una horeta abans perquè hi ha el ple municipal de l'Ajuntament de Villarreal en directe que es fa, en principi, teníem previst que començarà a les 11. Fins que comencen aniré dient-los de què es tractarà avui en este ple municipal, que és l'ordinari, el de cada mes. Hi ha 15 punts, anem a repassar-los. El primer és l'aprovació d'actes anteriors. En el segon és gestió tributària i és una proposta de concessió de bonificació de l'impost sobre béns immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques declarades d'especial interès o utilitat. Estes tenen una bonificació de l'impost de béns immobles. El tercer punt és de governació i és una proposta d'acord a la regidoria de serveis públics d'imposició de penalitats al contractista adjudicatari del lloc número 1, que això és els centres educatius del contracte de servei de neteja d'edificis municipals, col·legis públics i altres instal·lacions de l'Ajuntament de Villarreal. El que van a fer-los és posar-los una penalització per l'incompliment d'algú dels acords. El quart, que també és de governació, és una proposta d'acord de la regidoria de serveis públics d'ampliació del termini per efectuar al·legacions a l'expedient d'imposició de la penalitat de la mercantil Eulen S.A. adjudicatòria del lot 2 del servei de neteja d'edificis municipals, que té a veure en el primer punt. El quint també és de governació i és la proposta d'acord a la regidoria de serveis públics d'ampliació del termini per efectuar al·legacions a l'expedient d'imposició de penalitats a la mercantil Eulen adjudicatària del lot número 3 del servei de neteja d'edificis municipals. Ja sabem que va per lots, és a dir, n'hi ha penalització en el lot 1, en el lot 2 i en el lot 3 d'esta neteja d'edificis municipals i col·legis. El 6, el punt 6è, que també és de governació, és dictamen relatiu a la proposta de la regidoria delegada de patrimoni d'aprovació de l'expedient de delimitació, que també es parlarà en ese punt sext. El 7, d'educació i universitats. Això ja és una moció. Aquesta és la primera moció que se presentarà, la presenta Compromís, i és una moció en defensa de les escoles oficials d'idiomes i contractes de les retallades anunciades pel govern de la Generalitat. En el punt 8 també és una altra moció de Compromís per a reclamar que la llengua dona comença en aquest moment el ple. Anem a escoltar-lo.
Benvinguts al plenari ordinari convocat per al dia d'avui a les 11 hores, que té com a punts de l'ordre del dia els següents. El primer és l'aprovació d'actes anteriors. I tenim dos actes. Tenim la del 26 de setembre del 24 i la del 30 de setembre del 24. Alguna qüestió sobre aquestes actes? Bé, les donem per aprovades per unanimitat. Unanimitat, senyor secretari. Bé, passem al segon punt de l'ordre del dia. Gestió tributària. És la proposta de la concessió de bonificació de l'impost sobre béns immobles en els que es desenvolupen activitats econòmiques declarades d'especial interès o utilitat municipal. Està dictaminat en la... El senyor secretari?
Està dictaminat per la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern, Gestió d'Administració Local i Especial de Comptes, aprovada per majoria absoluta.
Molt bé, doncs, havent dictaminat ja la proposta a la comissió, té la paraula per explicar la proposta.
La regidora de Cultura.
La regidora de Cultura, doña Dora Saura.
Moltes gràcies. El que se va decidir és la comissió informativa és l'estreta col·laboració que l'associació Estretge farà a partir del curs vinent junt amb l'Escola Municipal de Teatre per a cedir-nos l'espai cada dia de la setmana i els dies que tinguem una exhibició, una mostra de teatre. Aleshores, se va arribar a l'acord d'aquesta bonificació del 95% de l'IBI. Simplement era per intentar ampliar l'horari i l'espai, ja que l'altre espai que tenim s'utilitzarà per la gent més menuda i els més grans podran utilitzar un teatre com cal. Això és tot. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna intervenció en el debat a aquest punt? Passem a votació. Regidor no ha escrit.
Perdó, una qüestió. Sí. És que nosaltres hem estat buscant les direccions perquè així ficam en Serafí 1 i després també ficam Mestre Goterri Estretge. Mestre Goterri Estretge a nosaltres mos dic que és la part de darrere de l'auditori. No mos dic que siga el teatre.
No, és que quan van canviar el carrer en el seu dia era... Passeig Escultor Ortell, se li va ficar el nom de mossèn Serafí, sí, fa uns anys, i possiblement apareix en la direcció també en lo de Goterris perquè el teatre dona també a la part de darrere, a la placeta esta.
Però el número 13 el que mos dice és la porta de darrere de l'auditori, no ah. Mos dice la part de darrere del teatre Estretge.
Això sí que no tinc ni idea. No sé. Perquè...
Bueno.
És un dubte que tenim a l'hora de votar-ho.
Però realment en què afecta? És a dir, vull dir, a l'hora d'identificar l'immoble que serà objecte de la bonificació, clar, clar. El que estem parlant?
Sí, perquè per exemple...
La referència catastral també és de...
Sí, mossèn Serafí 1 és el bar Estretge,
sí.
I Mestre Goterri Estretge és la part de darrere de l'auditori i la referència catastral va estar sí. Revisant el meu company Fernando, si vols explicar.
Sinó que la referència catastral que apareix, nosaltres l'hem buscat en el catastre i fa referència al bar.
És el bar, no és el teatre.
El problema, administrativament s'ha solventat el problema, des de la casa, eh? Disculpeu.
Se va demanar en la comissió informativa perquè hi havia una errada en la referència catastral i apareix ja modificada en la documentació.
I està l'informe incorporat a l'expedient. Vostès el coneixen i s'informe de la rectificació de la errada?
No, però bé, si ell mos diu que està tot
correcte. No, però diu que està en l'expedient, per això, que si està, pues que el puguen mirar.
En l'expedient d'avui està bé.
En l'expedient d'avui, vull dir.
Val, gràcies.
Sí? Val, pues d'acord. Per tant, per a la votació, regidor no ha escrit?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I Partit Socialista?
Sí.
Bé, pues queda aprovat per unanimitat. Alguna explicació de vot? Bé, pues moltes gràcies a tots i a totes. Tercer punt de l'ordre del dia. Proposta d'acord de la regidora de Serveis Públics d'imposició de penalitats al contractista adjudicatari del lote 1 centres educatius del contracte del servei de neteja d'edificis municipals, col·legis públics i altres instal·lacions de l'Ajuntament de Vila-real. Senyor secretari, en comissió.
Es va dir també favorablement per majoria absoluta per la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern de Serveis Públics.
Molt bé, pues té la paraula la regidora de Serveis Públics, doña María Fajardo, per explicar la proposta.
Sí, i si el sembla bé a la corporació, el que m'agradaria fer és, ja que expliqué aquest punt 3, doncs també explicar el punt 4 i el punt 5, encara que ho votem per separat, ja que tenen relació. I pel que fa a aquest punt, concretament al punt 3, el que fem és el mateix exactament que vam fer en els altres dos lots, en el lot 2 i en el lot 3, que és imposar les penalitats a l'empresa adjudicatària de neteja atenent a allò que estableix el contracte. I en el punt 4 i en el punt 5 el que fem és a aquells dos lots on ja havíem iniciat aquest expedient De penalitats, simplement els ampliem en termini d'al·legacions que ells poden presentar per una qüestió del que va ser la publicació en el seu moment en el boletí oficial de la província, que com que des de que es va aprovar al ple fins a que Adeix els va traslladar i es va publicar, doncs van passar uns dies que no estaven contemplats en primera hora, doncs simplement els ampliem el termini tantes dies com se va tardar en notificar-los a les empreses. Aleshores, en el punt 3, repetisc, el que faríem seria obrir aquest expedient sancionador tal com contempla el contracte, en aquest cas per a l'empresa adjudicatària del lot 1, que són els centres educatius, i després en el punt 4 i en el punt 5 el que fem és ampliar el termini que les empreses tenen per a efectuar les al·legacions pertinents que consideren. En resum. Això, en resum és això. En el primer punt obrim la sanció que se contempla en el contracte a l'empresa adjudicatària del lot 1, i en el punt 4 i en el punt 5 el que fem és ampliar el termini a les empreses que se'ls ha obert aquest expedient sancionador per a que puguen al·legar el que consideren.
Molt bé. Bé, doncs alguna qüestió en el debat? No? Doncs passem a votació. Anem pur per punt. El tercer. Anem a votar. Regidor, un escrit?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovat. Anem al següent punt, que és el 4. Regidor no escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
I anem al 5. Regidor no escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
Pues queda també aprovat. Volen fer alguna explicació de vot algun grup dels tres punts conjunts, que siga, no? Bé, pues molt bé. Moltes gràcies. Passem al punt 6. Governació. Dictamen sobre la proposta de la regidora delegada de Patrimoni d'aprovació de l'expedient de deslinde. Senyor secretari, en comissió.
Es va aprovar per majoria absoluta, es va dictaminar per majoria absoluta per la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern Social i Qualitat de Vida de Vida.
Molt bé, pues té la paraula per explicar la proposta al regidor de Territori, don Emilio Biol.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots. Portem en un número sus de l'ordre del dia una sol·licitud de permuta entre una empresa de manteniment i muntatge ceràmics i una parcel·la municipal amb un informe favorable en el sentit que beneficia les dues bandes. En l'informe ens hem adonat que existissin uns límits confusos de la propietat municipal i, per tant, en aquest procediment de permuta, primer caldrà deslindar d'una manera totalment fehacient i clara la parcel·la municipal. Per això, en l'informe s'ha quedat el primer dimecres de setembre per tal de procedir al deslinde de la propietat municipal i després proseguir en la permuta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Bé, doncs passem a votació. Regidor no escrit?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovat. Alguna explicació de vot? Doncs moltes gràcies a totes. Passem al punt 7. Educació. Moció del grup municipal Compromís en defensa de les escoles oficials d'idiomes i contra les retallades anunciades pel govern de la Generalitat. Senyor secretari, en comissió.
Es va dictaminar per majoria simple per la Comissió Informativa Permanent propostes i peticions a altres instàncies i administracions.
Molt bé, doncs per explicar la proposta té la paraula, en nom de Compromís, la seva portaveu, doña Maria Fajardo.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, portem avui aquesta moció perquè les escoles oficials d'idiomes són un dret fonamental per a l'aprenentatge de llengües. L'aprenentatge de llengües avui en dia és una competència que és totalment necessària per a tindre opcions per arribar al món laboral. En el cas de Vila-real, doncs nosaltres som els qui acollim la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes de La Plana, que no només es beneficien les persones de Vila-real, sinó també totes aquelles que són part de la nostra comarca. El que ens han anunciat recentment la conselleria és que, segons dades oficials, oferien més de 2.800 places i ja se van retallar l'any passat vora un 30% i que enguany seguiran les retallades. Aleshores, nosaltres el que plantegem en la moció és que es faça una reflexió i que convidem, en aquest cas, a la Generalitat a que establisca un diàleg amb les poblacions que estan afectades, perquè, com diem, quan són seus comarcals no només afecta al poble, sinó també a la resta de pobles. A més, en el cas de Vila-real, nosaltres pensem que l'aprenentatge de llengües no pot ser en cap cas un luxe. És a dir, que només estudien idiomes aquells que s'ho puguen pagar. Este servei públic és un servei que actualment tenim i que pensem que no s'ha de deixar de donar. A més, estem acostumades últimament a que se prenguin decisions que no tenen cap criteri pedagògic, és a dir, que no s'ha consultat en la comunitat educativa quina és la conveniència d'exercir certes retallades, i això és el que ens ha acostumat el conseller Rovira. Per això convidem a que aquesta aposta del Botànic perquè Vila-real fora la seu comarcal de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Plana Baixa, allò de creure's que estudiar idiomes i generar oportunitats, especialment per a la gent més jove i per a la gent que no se ho pot pagar, doncs tinga aquestes oportunitats per a optar al mercat laboral i que no siga el privilegi d'uns pocs el conèixer l'anglès, l'alemany, l'italià o altres llengües que també s'estudien en la nostra Escola Oficial d'Idiomes, que no siga un luxe, que siga per a tots i totes accessible i que tot el món tinga el dret a optar. Per això convidem a que se faça aquesta reflexió i que se recuperen els grups que s'han retallat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyora regidora. Alguna intervenció en el debat? Passem a votació. Regidor no escrit.
Abstenció.
Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Sí.
Partit Popular?
No.
PSOE?
Sí.
Queda aprovada. És alguna explicació de vot? Sí. Té la paraula el regidor no escrit, don Manu Robert.
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots. Veure, esta moció és una moció en la que este regidor ha votat en sentit d'abstenció, perquè després de veure, diguem, tots els dades, tots els informes i els estudis que s'han fet, i sobretot de ficar-me en contacte amb el sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià, pareix ser que, atenent a aquests dades, els mateixos representants del professorat ens diuen que, a pesar de que pot haver una reorganització, pareix ser que n'hi ha moltes classes que estan en molt poquet d'alumnat i algunes pràcticament no en tenen. Aquesta situació és una situació que no implica, baix ningú punt de vista, que se vulga retallar. El que implica és, segons entenc jo, una reorganització dels puestos, una reorganització més que res perquè siga més eficient el servici i sobretot en les escoles oficials d'idiomes de Castelló. A diferència de les escoles oficials d'idiomes de la Plana Baixa, on sí que se creen, efectivament, nous grups d'idiomes i que s'han activat, per lo que jo sé, quatre grups d'espanyols per estrangers, i això significa guanyar un poc en docència també. És a dir, que les retallades no se poden entendre de forma genèrica, sinó particular, cas per cas i necessitat per necessitat. Les escoles oficials d'idiomes del Maestrat pràcticament s'eliminen 7 grups, això sí que és veritat, però s'eliminen 3 d'anglès, 2 de francès i 2 d'alemà, perquè pràcticament en els 2 docents que n'hi ha no n'hi ha alumnat. Vale? De totes formes, tinc que dir també que és una moció que no implica directament l'Ajuntament de Vila-real, que és el sindicat el que està legitimat per poder governar, poder defensar els interessos, en aquest cas docents, és el sindicat el que té que fer força perquè hi hagi una raonabilitat i una reorganització que siga coherent, diguem, en el que són les necessitats actuals, no solament del Plano de Castelló, sinó també els de la Plana Baixa, i que entenc que, en aquest cas, no és una moció que ens implique directament a nosaltres, sinó que és un tema a negociar i a negociar en plena coherència per part del propi sindicat. Gràcies.
Gràcies a vostè, senyor regidor. Pues passem ara al punt 8, normalització lingüística.
No.
Ah, perdona, quan he demanat qui anava a explicar-ho només he vist a d'ell. Ah, perdó, vale, disculpe, no hi ha problema. Però que només havia vist que havia dit a Lleixina. Vale, no hi ha problema. Vox, té la paraula don Fernando Archela. Disculpen,
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots. Des de Vox Vila-real hem votat en contra d'esta moció de Compromís que, una vegada més, pretén construir una falsa narrativa de persecució contra el sistema públic valencià. Una moció redactada més amb la tinta del victimisme que amb el rigor de les dades. Esta vegada el teatre s'ha muntat al voltant de les escoles oficials d'idiomes. Però no, no s'estan desmantellant, no hi ha retallada. El mateix conseller d'Educació, José Antonio Rovira, ha sigut claríssim. No s'elimina cap idioma, només s'han reordenat i reduït grups que no eren necessaris. Estem parlant d'una oferta de 94.000 places, de les quals només s'ocupava el 61%. I d'eixes, el 32% d'alumnes abandonaven el curs. Compromís vol que mantinguem grups amb aules mig buides, que seguim gastant diners públics en classes en les quals no va ningú. Això és defensar l'educació o és defensar el malbaratament institucionalitzat? Esta moció no defensa ni la qualitat ni la accessibilitat. Defensa l'estructura burocràtica d'aquests mateixos que van crear per controlar ideològicament les aules. Avui reclamen més professors, més grups, més despesa, però caien davant l'abandonament massiu o la falta d'alumnes en idiomes com l'àrab, el rus o el romanès, on el 71% i fins al 82% de les places estan buides. L'Escola Oficial d'Idiomes de Vila-real continuarà existint, continuarà oferint informació i gràcies a aquesta reorganització atendrà el 100% de la demanda real. No desitjos ideològics ni places fantasma. Nosaltres defensem una educació útil i eficaç, no un sistema unflat per mantindre xiringuitos ideològics. Hem votat en contra perquè no estem així per fer de comparsa en la seva dramatització. Estem per aplicar sentit comú, per exigir resultats i per defensar una gestió pública racional i responsable. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor, per explicar vot. El Partit Popular, don César Dura, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Vostès, com fan sempre, quan parlen de retallades, parlen de mentires. El que s'ha fet en les escoles oficials d'idiomes és redistribuir i adaptar els grups per a garantir l'accés a l'estudi d'idiomes en tots els centres. Cal recordar que l'oferta horària i els grups a oferir els estableix cada centre en funció de la demanda, així com el nombre de grups que assigna a cada secció. El que s'ha fet cara al curs 25-26 és ajustar l'oferta en aquells nivells, idiomes i centres on l'oferta és major que la demanda, simplement d'això, tal i com es va fer el curs passat. Per a fer-lo s'ha realitzat un anàlisi de la demanda basant-se en els criteris de matrícula per a planificar el pròxim curs. Per tant, no s'eliminen grups, sinó que s'oferten els centres en funció de la demanda analitzada. És el que passa quan els recursos públics es gestionen bé. Per tant, parlem d'una planificació fundamentada en dades i no en opinions. Per tot això, s'han elaborat, per a fer tot això, s'han elaborat els corresponents informes d'impacte i viabilitat. S'han tingut en compte tant qüestions pedagògiques com les condicions laborals del personal docent que s'han garantit en tot moment. Per posar un exemple, el nostre, a l'Escola Oficial d'Idiomes de la Plana Baixa, que cal recordar que a més de Vila-real té seccions a Borriana, l'Alcora, la Vall d'Uixó, Nules, Onda i Segorbe, s'han ofertat este passat curs 2.800 places, mentre la matriculació ha sigut de 1.144. Per tant, no és cert que falten places per a l'actual demanda, sinó que hi ha més places que alumnes. El motiu que es fa aquesta redistribució és precisament perquè les administracions han de velar per mantindre i millorar les escoles oficials d'idiomes i és una obligació de l'administració proposar una oferta que siga justa, proporcionada, equilibrada i amb els recursos que es tenen. Eixa és la realitat i no una altra. Per això hem votat que no a aquesta moció.
Moltes gràcies per explicar vot del grup socialista de Ana Vicente la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres sí que hem donat suport a aquesta moció presentada pels companys i companyes de Compromís, perquè el que està passant a les escoles oficials d'idiomes sí que és una retallada, és un atac directe a l'educació pública i a la igualtat d'oportunitats i al futur dels nostres pobles. I les escoles oficials d'idiomes no són ningú xiringuito, són llocs on s'estudia un idioma i una formació reglada. La situació a Vila-real és greu perquè s'han perdut 14 grups i la reducció de professorats. Aquestes decisions no són tècniques, evidentment aquestes decisions són decisions polítiques i tenen noms i tenen cognoms, José Antonio Rovira i Carlos Mazón. El president de la Generalitat parla molt de llibertat educativa, però el que fa el seu govern és limitar l'accés a la formació, sobretot en municipis de comarques com la nostra, la de la Plana Baixa. perquè no tots es poden pagar acadèmies privades ni desplaçar-se a València o a Castelló per haver de formar-se. La EOI de Vila-real dona servei a milers d'alumnes de Vila-real, de Borriana, de la Vall, de Onda, de Nules, de Segorb o fins i tot de l'Alcora. Això s'anomena vertebració del territori i això també és servei públic. El Partit Popular de la Generalitat Valenciana actua com si l'educació pública fora un problema a eliminar. Arraconen el valencià de les aules, implementen el districte únic que va en contra d'una escola pública i diversa, paralitzen el pla edificant, retallen aules de formació professional i ara també ataquen la EOI. Tota política educativa del Consell actual sembra dissenyada per a castigar l'educació pública. I el pitjor de tot és que ho fan sense escoltar a ningú, com m'ha explicat la meva companya, la vicealcaldessa Maria. No se consulta als equips docents, ni als ajuntaments, ni als sindicats, ni a la comunitat educativa. Imposen les seues decisions amb arrogància i amb menyspreu. Ens agradaria preguntar-li al senyor Mazón si alguna volta ha xafat alguna EOI. Bueno, ara difícil perquè està amagat per la gestió de la Dana, però si poguera ir al carrer li faríem la pregunta. Si sap el que suposa per a una persona adulta aprendre un idioma per a millorar les seues oportunitats laborals o si simplement li dona igual. Per això nosaltres hem recolzat aquesta moció perquè exigim la restitució immediata dels grups i del professorat i reclamem respecte per a la nostra EOI, per als alumnes, per als professionals i per a tot l'alumnat que vol continuar formant-se. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyora regidora. Bé, doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el 8. És la moció del grup municipal Compromís per a reclamar que la llengua vehicular d'apunt siga en valencià. Senyor secretari en comissió.
Es va dictaminar per majoria per la Comissió Informativa Permanent propostes i peticions a altres instàncies i administracions.
Molt bé, doncs té la paraula per explicar la proposta.
Hi ha una esmena del nostre grup.
Val.
Sí, hi ha una esmena per a substituir la utilització del terme País Valencià per l'oficial que és Comunitat Valenciana i una proposta d'addició d'instar a la Radiotelevisió Valenciana a fixar una estratègia per augmentar l'audiència i arribar a més espectadors, garantint una programació plural i inclusiva que represente a tota la ciutadania.
Val, doncs explicada l'esmena que diu el grup proponent, senyor Cortells.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Recordar-li al grup popular que la paraula país porta accent en la I, perquè serà endissat. Quant al fons de la qüestió en si, m'agradaria, si em permet, fer-li una breu explicació del que és la paraula país. La paraula país té una arrel etimològica. L'etimologia és una rama erudita de la lingüística que estudia l'evolució, l'origen i el desenvolupament semàntic i fonètic de les paraules. En concret, la paraula país, informar-li que ve del francès, i del francès arriba des del llatí. En llatí tardà era pagensis pagus, que significa poble. És per això que el seu arrel etimològic és un sinònim de poble o de territori. Per la seva banda, la paraula que vostès proposen, comunitat, ve del llatí comunitas, que en cap cas, ni en la seva evolució etimològica, ni en el seu significat original, ni molt menys en el desenvolupament semàntic actual, vol dir res equivalent a poble ni a territori. I així ho recorden les definicions de país de la mateixa Real Academia Espanyola de la Llengua i també de la Valenciana, això que volen destruir vostès. Comunitat s'aplica normalment a una comunitat de monjos, de veïns o de regants, però mai, en el sentit lingüístic, estiguin formant lingüísticament, a un subjecte polític ni a un govern, ni així ni enlloc. De fet, si anem a altres llengües d'arrel germànic, es fa servir l'arrel land, del protogermànic landum. Esta paraula, que es traduís com a país, en les llengües llatines, està en l'arrel de la majoria d'autonomies o estats alemanys o britànic. Scotland, England, o Highland o Saarland, Alemanya. Per tant, lingüística, històrica i etimològicament, l'única paraula adequada per la seva semàntica és país, com el País Basc, el País de Gales, la Gran Bretanya, o fins i tot estat, com els Bundesländer alemanys traduïts, quan arriben a Baviera, diu benvinguts de tot cor a l'estat lliure de Baviera. Herzlich willkommen zum Freistaat Bayern. Per tant, és absurd retirar esta expressió de País Valencià, perquè és que està en l'Estatut, com vostè coneix, i des del punt de vista lingüístic és indefensable utilitzar una altra que no siga país, perquè és absurda. La següent proposta, li suggeriria, perquè clar, tota la ciutadania d'on? Tota la ciutadania estem parlant d'una televisió autonòmica. Per tant, la contraproposta que li faig és que després de ciutadania afegim del País Valencià, perquè som País Valencià. Si me l'accepta, jo li accepte aquesta segona esmena.
Què diu respecte al tema? Breument, per favor.
Òbviament, gràcies per la classe de lingüística, geografia i d'alemà. No te preocupes. Li ha quedat molt bé, però òbviament no anem a acceptar.
Bé, doncs moltes gràcies. Gràcies per la instrucció. Que crec que ens ha servit a tots. I anem ara, decaent l'esmena, a debatir la moció tal com s'havia plantejat. Té la paraula el portaveu en este
Moltes
cas,
gràcies, senyor alcalde. A principis de maig ens alçàvem amb la tristíssima notícia que el govern presidit pel PP de Mazón despatxava gran part dels lingüistes de la televisió a punt. L'acomiadament dels lingüistes no és una decisió en un buit, sinó que s'ha pres en el marc del que es pot definir com una estratègia global de castellanització de la radiotelevisió pública valenciana. Des de les nombroses declaracions de Vicente Ordaz d'incrementar els continguts en castellà fins a la priorització del doblatge i subtitulació de pel·lícules i dibuixos animats en esta llengua, relegant el valencià a una opció que cada usuari ha d'escollir individualment, com en temps foscos, en ta casa, en la intimitat. Unes apostes que per ara s'estan notant en l'audiència, que després de mesos de pujades ha començat a enfonsar-se. Un dels àmbits que solen estudiar els lingüistes, que ara el PP i Vox fan fora de la televisió, és la sociolingüística. Els estudis dels sociolingüistes valencians Lluís Vicent Aracil i Rafael Niñoles ho diuen ben clar. Relegar el valencià només a l'àmbit privat és matar la llengua intencionadament. En dret a això, hipotèticament seria un agravant al simple homicidi que es fa a consciència i a macarnissament, com exposa l'article 139 del Codi Penal. En aquest cas, no és un genocidi humà, però sí un genocidi cultural, el genocidi cultural dels valencianoparlants. La República d'Irlanda, amb televisió pròpia en irlandès, més de 5 milions d'habitants, només té 160.000 parlants de gaèlic, pràcticament tres vegades Vila-real. Algú imaginaria un partit irlandès de dreta o esquerra telefonant els seus socis europeus per a que el gaèlic no fora oficial en la Unió Europea? No. Però així, Feijó i els eurodiputats no van perdre el temps en telefonar literalment mitja Europa per aconseguir que la nostra llengua, extensament més parlada que el gaèlic, no fora oficial a la Unió Europea. Veuen sentir-se orgullosos de la seva fita. Un partit que pretesament es declara liberal perseguint les llengües dèbils. No contents amb això, marxinen i arraconen l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que vostès mateixos van crear. És un acarnissament en tota regla. La societat valenciana té tot un ampli grup de mitjans en castellà. Televisió Espanyola, La 2, Telecinco, La Sexta, Antena 3, 4, Neox, etc. A banda de totes les plataformes de pagament íntegrament en castellà. L'única ferramenta de normalització del valencià que li queda a la nostra estimada llengua és a punt. Una entre almenys centenars d'altres opcions. De veritat, quin odi persecutori tenen contra la llengua del nostre poble, del nostre País Valencià? No es fa vergonya dir-se liberals i perseguir sempre els més dèbils, com ara el nostre valencià? Altres sociolingüistes, com Joshua Fishman, l'autor més destacat de la sociologia del llenguatge, o Charles Ferguson, qui va identificar la diglòssia, exposen el concepte de conflicte lingüístic en situacions abocades a la substitució d'una de les llengües en contacte. Esmenten casos com el secessionisme que Stalin va practicar a Moldàvia, imposant fins i tot psicòticament l'alfabet cirílic al romanès, llengua llatina que es parlava i es parla a Moldàvia. L'alfabet cirílic en una llengua llatina. Barbaritats així s'han fet en moltes planificacions polítiques per a destruir i acabar en llengües, com a l'antiga Unió Soviètica. El Partit Popular i Vox se senten orgullosos d'aplicar els mateixos criteris de planificació lingüística que el primer secretari general del Partit Comunista de la Unió Soviètica? De veritat? Quina mania tenen a la nostra llengua? D'altra banda, l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia reconeix el valencià com a llengua pròpia del País Valencià. País Valencià. En este mateix article es garantís el dret dels ciutadans a conèixer-lo i usar-lo i s'establís la responsabilitat dels poders públics d'assegurar-ne la seva difusió. La nostra obligació com a poders públics és fomentar l'ús del valencià en tots els àmbits de la vida, cosa que inclou també els mitjans de comunicació. Parlava abans de plataformes. Saben vostès quin percentatge de valencià trobem a plataformes com HBO, Netflix, Disney Plus o Prime Video? No s'ho pensen més. 0%. De veritat se senten bé per arraconar encara més el valencià a l'únic mitjà que tenim a punt? No cal que sociolingüistes com el catedràtic Jesús Tuzón, William Labov, John Josep Gumpert o Del Hims ens mostren estadístiques de com s'ha fet desaparèixer llengües mitjançant l'atac en els mitjans de comunicació. Fins i tot un xiquet menut ho entendria. Per això, perquè és tan sumament lògic, és que s'entén que PP i Vox saben molt bé el que fan. Ho planifiquen i tenen un únic objectiu, l'aniquilació del valencià i la destrucció del riquíssim patrimoni immaterial dels valencians que representa la nostra llengua. Jo no dormiria a gust pensant que el meu partit arracona la llengua del meu poble i dels meus pares en l'àmbit dels mitjans audiovisuals i radiofònics. Vostès, espero que si de veritat tenen consciència i voten en contra d'esta moció, tampoc ho facin. Per tot això, demana als grups del nostre Ajuntament, referent en l'àmbit de la normalització des de fa dècades, que voten en favor d'esta proposta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat d'aquesta moció, explicació de vot? Pues passem a votació. Regidor, no ha escrit?
No.
Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
No.
I PSOE? Sí, bé, doncs queda aprovada. Passem ara a les explicacions de vot. Vol explicar vot? El regidor no ha escrit, don Manu Robert, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Mire, este regidor normalment sempre s'estudia les mocions, sobretot si són municipalistes i tenen algo que veure en el nostre poble. Esta moció se'n va bastant lluny, se n'ha anat fins a Alemanya, crec jo. Jo no sé, els veïns i les veïnes, quin interès poden tindre en si una televisió valenciana pues, té que tindre la llengua vehicular com a valencià o té que tindre la llengua vehicular d'una altra manera. Mire, els tirs no van per ahí. Els tirs no van per ahí perquè la llei de servei públic de radiodifusió fa 4 anys que està en marxa. Vostès diuen que volen promoure que la llengua vehicular dels mitjos siga el valencià, però s'obliden de l'article 5 d'aquesta mateixa llei, que diu clarament que la prestació d'aquest servei públic serà en ordre a promoure la cohesió territorial i la diversitat lingüística. Aquesta diversitat lingüística suposa igualtat d'oportunitats. Igualtat d'oportunitats per a totes aquelles persones, per a totes aquelles famílies i tots aquells pobles que són castellanoparlants i que en algunes ocasions pues, no entenen i no poden, per tant, ser audiència d'eixa cadena. I dic audiència perquè precisament ahí està el gran problema que té a punt en aquests moments. I és que en les últimes fetges s'ha vist que justament l'audiència augmenta en les pel·lícules que no estan doblades al valencià, és a dir, que tenen una difusió molt més gran i per tant una audiència més notable. I vull recordar que tant les cadenes de ràdio com les de televisió pues, funcionen a base d'audiència. L'audiència és fonamental i és el que en aquest cas vostès pues, no fan ninguna referència i que realment això és important perquè realment a punt només funcionarà si té audiència. ¿Vale? Per tant, jo entenc que siga raonable el poder diguem, tornar a estudiar aquest contrat programa i d'alguna manera, i és el que ara pareix ser que se vol fer, integrar també el castellà junt al valencià, perquè són dos llengües que per sort o per desgràcia tenim així en València i per lo tant podem disfrutar-les tenint respecte cap a tots, cap als valencians, cap als que som valencians parlants i cap als que són castellanoparlants, que n'hi ha més gent de la que ens esperem i que en aquest cas s'està pensant inclús d'augmentar a un 30% el que és la difusió precisament per respecte a aquestes comarques, a aquests pobles que són castellanoparlants.
I una notícia d'última hora, la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han intervingut 64 quilos de cadells de marihuana i més de 7 quilos de haxís en una operació contra el contraband de substàncies estupefacients. Les actuacions s'han realitzat a Vila-real i a Barcelona. La investigació, que ha comptat amb tres actuacions, es va iniciar el passat 14 de maig a les instal·lacions d'una empresa de transport on es va localitzar 5 caixes de grans dimensions que contenien 11 quilos de marihuana. Arran d'aquesta troballa, la Guàrdia Civil de Vila-real va sol·licitar al juzgat d'autorització per entrar i registrar els domicilis de les empreses implicades. Finalment, el 20 de maig, es va dur a terme els registres de dues naus situades a Barcelona i a Vila-real corresponents a l'empresa remitent i al destinatari de l'enviament. Com a resultat, s'investiguen dues empreses i els seus administradors per un presumpte delicte de contraband de drogues.
Si fer alguna sèrie de coses, estar així en un debat mercantilista sobre si algo no és rentable que no estiga, és un debat molt perillós. Bueno, Vox.
Perdó.
Senyora Archela, té la paraula.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Hemos votado en contra de esta moción porque es una moción cargada de falsedades, de manipulación ideológica y de desprecio hacia una parte fundamental de nuestra sociedad, los castellanoparlantes. Para empezar, rechazamos rotundamente la tergiversación del artículo 6 del Estatuto de Autonomía que hace esta moción. En ningún momento dicho artículo menciona País Valencià como denominación oficial de nuestra comunidad. Eso es una invención política y una muestra más de del intento de imponer una identidad nacionalista ajena a la realidad jurídica y social de nuestra tierra. La denominación oficial es Comunidad Valenciana y así lo establece nuestro marco legal. Además, mientras Compromís cita el punto 1 del artículo 6, omite deliberadamente el punto 2, donde se deja claro que el valenciano y el castellano son lenguas cooficiales en igualdad de condiciones. No lo dice Vox, lo dice el Estatuto. Todos tenemos derecho a conocer, usar y recibir enseñanza en ambas lenguas. Pero Compromís solo habla de drets lingüístics de les persones valencianoparlants. ¿Y los derechos de los castellanoparlantes? ¿Dónde quedan? ¿Acaso no tienen también derecho a ser informados en su lengua? La respuesta de Compromís es clara, no les importa. Esta moción es un nuevo capítulo en la estrategia del nacionalismo identitario para instrumentalizar la lengua como herramienta de confrontación y de construcción nacionalista, imponiendo una visión única y excluyente desde los medios públicos. Desde Vox decimos alto y claro, no vamos a permitir que se utilice a PUN para adoctrinar, dividir y excluir. Defendemos una televisión pública al servicio de todos, que respete el bilingüismo y la libertad lingüística, y no una televisión pagada por todos para el beneficio ideológico de solo unos pocos. Por coherencia con nuestros principios de libertad, igualdad entre españoles y defensa de la unidad nacional, hemos votado en contra de esta moción profundamente sectaria. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor regidor, per explicar vot el Partit Popular.
Senyors de Compromís, veient la seva moció on fan referència a l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, ja sé que els entra un poc d'urticària quan senten aquest terme, però és el que hi ha i és de l'oficial. Veig que s'han quedat a la meitat del paràgraf. No sé si és que no els quedava més tinta a la impressora, però és que, a part del valencià, aquest article 6 també diu clarament que, junt al valencià, el castellà també és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. I també diu que la Generalitat ha de garantir l'ús i protecció de les dues llengües, valencià i castellà. Els tenim que recordar que, encara que a la nostra ciutat la majoria de gent som valencianoparlants, hi ha també gent que parla el castellà i, per tant, la televisió pública valenciana ha de reflectir també aquesta pluralitat. Una televisió pública que respecte aquesta diversitat i siga més propera i inclusiva. Si donarem suport a la seva política lingüística, inclús perdríem la riquesa cultural i tradicional de la nostra terra, ja que, per exemple, la televisió pública no retransmetria actuacions on es ballara la Jota de Jèrica o les seguidilles de Requena, perquè totes elles són en castellà. I és que ningú es pot discriminar per raó de la seva llengua. I moltes voltes les polítiques de compromís segreguen els valencians entre valencians de primera i valencians de segona. Si veiem la graella de la televisió pública d'Apunt d'avui mateix, està composta per les notícies del matí en valencià, una sèrie anglesa traduïda al valencià, Mari Bancal, programa de ramaderia en valencià, La Via Verda, de Medi Ambient, programa en valencià, Notícies Migdia, programa en valencià, La Cuina d'en Morera, en valencià, Atrapa'm si pots, en valencià, una sèrie francesa traduïda al castellà, La Única, Bona Vesprada, Comunitat Valenciana, en valencià, Informatius de la Nit, en valencià, A la Saca, en valencià, i La Grada, en valencià. Com podem veure, el 95% de la programació està en valencià, per tant, no entenem aquesta obsessió seva en buscar sempre la confrontació amb la llengua. Però si veiem les estadístiques d'audiència d'Apunt al govern del Botànic, hi havia un 2,5 de ser. Era, en índex d'audiència, la pitjor televisió autonòmica a tota Espanya. Amb aquestes dades no es pot sostindre una televisió, per tant, hi ha que aconseguir que els valencians tinguin interès per la seva televisió pública. I això sols és possible amb una programació plural, defensant el valencià, per supost, però també introduint programes, pel·lícules o sèries en castellà, o a model dual, que permetrà a l'usuari triar entre el valencià i el castellà. Que faça que Apunt siga una porta d'entrada a castellanoparlants i que després es queden a veure programes en valencià. Aquestes polítiques d'integració ens poden fer augmentar l'audiència, però això no vol dir menys servei públic. Per al Partit Popular, la promoció del valencià seguirà sempre una prioritat. Però és que no es pot fomentar una de les nostres llengües, com és el valencià, des de la irrelevància. Si Apunt no té audiència, no podrà complir esta funció. Per tant, guanyar públic és indispensable per enfortir el valencià amb major impacte. Nosaltres seguirem defensant l'ús del valencià a les institucions i mitjans de comunicacions públics, però mai deixarem de banda aquells valencians que ho són tant o més que vostès i també necessiten que la seva televisió oferisca continguts en castellà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor, per explicar vot. No queda ningú. Des del grup socialista, doña Ana Vicente, la
paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, ja estem altra volta parlant del valencià. Primer a les aules, després l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, després qüestionant el conveni que l'Ajuntament de Vila-real té amb Socarrats i ara la televisió pública. Crec que no és just parlar d'igualtat de condicions entre castellanoparlants i valencianoparlants, perquè evidentment els valencianoparlants sempre hi serem perdent, perquè la nostra llengua és una llengua minoritària. Els castellanoparlants poden consumir televisió pública i no pública en el seu idioma en moltíssimes plataformes i en moltíssimes televisions. I els valencianoparlants no ho poden fer, com ha explicat el company Santi Cortés. I és que Apunt és un mitjà de comunicació públic, nascut en una vocació clara, la de vertebrar el nostre territori, garantir un accés plural i rigorós a la informació i, sobretot, jugar un paper clau en la normalització lingüística del valencià. I això no és un capritxo, és un, està en l'Estatut d'Autonomia, com ha explicat el company. Ens sorprèn tot i cada vegada menys que hi hagi qui qüestione aquesta funció bàsica dels mitjans públics, que es posa en dubte que Apunt ha de ser un espai on el valencià tinga una presència plena i central. No és innocu, és un atac directe a la nostra llengua, al nostre autogovern i a la nostra convivència. I hem de dir les coses clares, i és que Vox no vol que es parli valencià, i el Partit Popular, per més que s'esforcen en dissimular-ho, han assumit completament aquest marc ideològic. Han entrat en una espiral de submissió davant de l'extrema dreta, que porta a qüestionar fins i tot el consens lingüístic que havíem assolit al llarg de dècades. Ho hem vist amb la censura de l'ús del valencià a les institucions públiques, amb la persecució del professorat i treballadors públics que defensen la nostra llengua, i ara també amb els intents de desvirtuar la funció d'Apunt. Però, a més, la radiotelevisió pública també és per a moltes famílies un refugi, un espai segur on els nostres fills i filles poden escoltar, veure i aprendre el valencià. perquè mentre el Consell retalla programes educatius en valencià i arracona la nostra llengua de les aules a casa, els més menuts i tants altres poden tenir l'oportunitat d'estimar-la a través dels dibuixos animats, de la programació infantil i sobretot de les cançons. Molta gent de la meva generació vam començar a estimar el valencià amb els dibuixos de Canal 9, amb aquell programa que feien del Babalà, amb aquell mitjà públic que es parlava en la nostra llengua. Això també era construir país, i ho dic, país. Per cert, un Canal 9 que va desmantellar el Partit Popular l'any 2013 i que va recuperar el govern del Botànic en el 2018, tornant la dignitat al poble valencià. Votar a favor d'aquesta moció no és només defensar una llengua, és defensar democràcia, cultura i pluralisme. És garantir que la televisió i la ràdio pública siguin útils per a construir una societat cohesionada, oberta i conscient del seu patrimoni lingüístic. Evidentment, des del Partit Socialista defenem el valencià com a patrimoni comú de tots i de totes els valencians, el parlem o no el parlem. I ho fem des d'una perspectiva serena, científica, com ha explicat el company Santi Cortells, i de país. Per això considerem fonamental que les Corts, el Consell i el Consell d'Administració de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana es comprometen a seguir els criteris de la comunitat científica i sociolingüística, perquè només així podem garantir una recuperació real i efectiva de la nostra llengua. Gràcies.
Moltes gràcies. Pues la veritat que és lamentable que tinguem estos de maig en este plenari. ¿Quién te ha visto y quién te ve? El Partit Popular d'este poble, que se la menja Vox, sencer, i que s'ha menjat absolutament tot el discurs de Vox, quan molts de vostès que estan en esta bancada inclús veien TV3 i Son Goku encantats. I en este plenari, estos debats, en el senyor Manolo Vilanova com a alcalde, inclús el senyor Robert, fíjese que tinga que defensar avui això jo, crec que ni ho haguerem vist mai. Fíjese quin Partit Popular tenim en esta ciutat en estos moments i el risc que té este poble en 2026 si arriben a governar junts vostès. I és el risc. Això és la realitat. L'han defensat sempre i hem tingut una unanimitat molt potent sempre, però vostès, evidentment, el Partit Popular, com ha dit la meva companya, 1.000 milions d'euros de deuda de la cova d'Alibaba, van desfer Canal 9 perquè van tindre més que liquidar-la ja en conforme la van deixar i que avui donen lliçons de rentabilitat. Qui la va destruir des del punt de vista econòmic, destruir en una majoria absoluta de 20 anys de govern al Partit Popular en la Generalitat Valenciana, o dona lliçons avui així de la rentabilitat, de les audiències i aquestes coses, és d'un nivell, senyor Llopico, que des de luego... Però no me preocupa tant això, que saben tot el món qui són vostès i que diuen una cosa i després, evidentment, els efectes de la gestió saben qui són. Me preocupa lo de la llengua, que ha sigut un tema de molta unanimitat sempre en este plenari, inclús entre dreta i esquerra, i la irrupció de Vox en estos moments ha pegat una pata al tablero, que evidentment és bo que els veïns i veïnes de Vila-real en aquestes mocions que agraïs sàpien quin risc tenen en 2027 en este poble, algo que és tan nostre, que ens estimem tant, en respecte absolutament a totes les llengües i als demés, que pugui acabar per els seus interessos, que és el que vam veure ahir en el pressupost de la Generalitat, governant Vox, utilitzant de titella al Partit Popular tot el dia. I això és la realitat. Res més, però aquestes mocions són interessants per a veure tot això. Bueno, pues continuem en el següent punt de l'hora del dia, dictamen sobre la moció del grup municipal Compromís per Vila-real per a l'adaptació de Vila-real a la llei de benestar animal. Senyor secretari, en comissió.
Se va dictaminar favorablement per majoria per la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern Social i Qualitat de Vida.
Per explicar la proposta té la paraula la regidora de Compromís, la doña Saura.
Moltes gràcies, senyor alcalde. El grup municipal Compromís per Vila-real hem volgut portar esta moció per adaptar-nos a la llei de benestar animal, ja que des de l'aprovació d'esta llei els animals passen a ser éssers vius dotats de sensibilitat. Comptant que cada una de cada tres famílies té un animal de companyia a casa, i sabent dels beneficis que això ens aporta, perquè ens aporta felicitat, ens redueix l'estrès, ens redueix el sentiment de soledat, moltes vegades ens millora l'estat físic perquè ens trauen a passejar, no els traiem a d'ells, en el cas dels gossos, i tenint en compte que l'estat espanyol lidera en Europa els abandonaments, més de 700 animals cada dia, i que l'abandonament és un tipus de maltractament extremadament cruel i actualment és un delicte. Per desgràcia, més de la meitat dels abandonaments procedixen de tots els animals que participen de la caça, de les caceres. I ja que en moltes comunitats autònomes no estan inclosos dins d'aquesta nova llei, no així, que és el País Valencià, que és una excepció, gràcies a Compromís i al govern del Botànic Caldú, que van incloure estos animals, van incloure totes les races de gossos. Per això, demanem en primer lloc incorporar mesures necessàries per a que tots els animals de companyia puguin accedir als edificis públics. Impulsar una campanya de conscienciació per a que aquells establiments i comerços i associacions puguin adherir-se a aquesta proposta. El tercer punt és promoure o dur propostes que fomenten el no maltractament directe o indirecte i, finalment, fer campanyes de difusió i conscienciació sobre els beneficis de l'adopció responsable d'animals, de refugis i de protectores, més que fomentant la compra. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Alguna intervenció en el debat? Explicació de vot. Doncs passem a votació. Regidor no escrit.
Abstenció.
Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
I Grup Socialista?
Sí.
Vos queda aprovada la moció. Passem a explicacions de vot. Vol explicar vot? El regidor no escrit, Manu Robert, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor president. Mire, este regidor en este cas ha votat l'abstenció. En primer lloc, perquè jo els vaig requerir en l'àrea de que vam tindre la setmana passada, de comissions, perquè incluïren o per lo menos que explicaren un poc o que estudiaren la possibilitat de fiscalitzar, de ficar un quint punt i de ficar que se devia de fiscalitzar el cens caní i d'impulsar en aquest cas les sancions corresponents, és a dir, o bé interessar que algun grup específic o algun departament específic, siga policia local, siga serveis públics, el que siga competent, el que ho fera, i jo no he recibit ninguna contestació ni he recibit absolutament res de vostès. Per tant, i sé quin punt que jo en principi ho havia proposat en comissions, pues se queda en paper mullat perquè se va fer constar en l'acte ja expressament que devia de proposar aquest punt i no se m'ha dit res. En segon lloc, m'abstenc també perquè la forma en la que s'ha presentat, i òbviament vostès saben que com a propietari també d'animaleig, de gosseig, pues estic per supost a favor al 100% de la llei de benestar animal, que per mi inclús és pobra, és a dir, que s'hauria de sancionar més greument els comportaments incívics de certes persones cara als animalets, però el primer punt que diuen vostès de que puguen accedir als edificis públics, estem encara una miqueta arrere per comprendre i perquè la gent comprenga aquesta situació i també per, diguem, reeducar els propietaris, perquè com vostès saben moltes vegades no els deixen entrar perquè fan les seues necessitats incontrolades i moltes vegades els propietaris pues, no acaben de ser els responsables que digueren. En segon lloc, la campanya de conscienciació pense que està en marxa, pense que també el tercer punt que vostès demanen, no sé si fa referència al tema taurino o no, perquè fica que incluen animals i promoure d'altres que no fomenten cap maltractament directe o indirecte cap a ells, no sé si fan relació a aquest tema taurino, però ja saben que a Simil Arrel el tema taurino és un tema sagrat i és un tema que el que vulgui ficar-se pel mig que se fique, perquè hi serà escaldat segurament, pense el que pense. Per tant, jo ahir no vaig entrar ni vaig eixir. I per tant, tampoc puc estar, en aquest cas, per decidir-me si sí o si no, en el quart punt, en les campanyes de beneficis de l'adopció. Òbviament, els beneficis de l'adopció són bons, però també són bons els beneficis de poder conservar, en aquest cas, les línies corresponents de les races i, per tant, que una persona siga lliure per a poder també responsablement adquirir les línies que a ell li corresponguen, com en aquest cas, en el nostre poble, pues, el Rater Valencià, que pràcticament quasi tots tenim en casa. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Bé, nosaltres hem votat a favor, no hi ha ningú dubte que la moció, perquè la llei excluís els bous no estan com a animals de companyia. no té ningú bou dins de casa com a animal de companyia. És un animal ganader i, per tant, evidentment, estan completament exemptos. Qui vulgui tindre un bou dins del pis o dins de la casa, pues, també té dret a tindre'l com n'hi ha que té un cocodrilo o una serp o una boa. Però no estem parlant dels bous. Esta moció no parla dels bous, parla dels animals de companyia, pròpiament dit. Inclús la regidora parla del tema de la caça, que va ser un debat que va haver inclús i que així en la Comunitat Valenciana sí que se van incloure. I ho ha explicat ben clar. Val? Bueno, continuem en Vox. Serà don Fernando Archela.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nuevamente hemos votado en contra de esta moción de compromiso porque, a nuestro juicio, representa una vez más un intento de imponer su ideología animalista por encima del sentido común, de nuestras costumbres y del respeto a la verdad. Nos traen una moción para adaptar Villarreal a una ley de bienestar animal que es profundamente errónea, impuesta sin consenso ni aval científico, y que ha sido criticada por organismos como el Consejo General del Poder Judicial o la propia Fiscalía General del Estado. Esta ley no protege mejor a los animales, lo que hace es confundir derechos con deberes, humanizar al animal y animalizar al hombre. Y por si esto no fuera suficiente, en su exposición de motivos sueltan alegremente que más de la mitad de los animales abandonados proceden del sector de la caza. ¿De verdad creen que pueden venir aquí a soltar cifras falsas para criminalizar al mundo rural sin que nadie les saque los colores? Pues aquí estamos nosotros. Miren, señores de Compromís, según el estudio de abandono y adopción de la Fundación Affinity, en 2023 se recogieron 286.682 animales de compañía abandonados en España, de los cuales 170.712 eran perros y 115.970 gatos. De estos, aproximadamente 12.000, para ser más exactos, 12.295 eran perros de caza, lo que representa alrededor del 4% del total de abandonos. Les repito, el 4%. Eso deja en evidencia la burda manipulación a la que nos tienen acostumbrados desde sus trincheras ideológicas. A ustedes no les interesa proteger a los animales, les interesa atacar nuestras tradiciones, nuestros agricultores, nuestros cazadores y a todo lo que no se pliega a su visión sectaria del mundo. Vox sí ha presentado una alternativa legislativa coherente, una ley de protección animal que castiga el maltrato real sin imponer castigos desproporcionados ni pisotear nuestras libertades, que representa nuestras tradiciones y entiende que la caza forma parte del equilibrio medioambiental, del sustento rural y de nuestro patrimonio cultural. Por eso, por principio, por respeto a la verdad y en defensa de una Villarreal libre de imposiciones ideológicas, hemos votado en contra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Archela. Yo soy cazador y lo he sido toda la vida. Y negar que han habido prácticas desde el mundo de la casa absolutamente brutales y que no tenían ningún sentido y que estas lleis vienen a ficar sentido común, equilibrio y, evidentemente, castigar ese tipo de cuestiones, es no tendré ni idea de lo que se está hablando. Porque en el mundo es galgos y tal y cual, no hay ningún dubte. Usted manipular los datos, los porcentajes, en cuanto al número de gozos que hay en España, mire el número de cazadores que hay en España y entonces aplique ahí directamente.
Disculpe, señor alcalde, la exposición de motivos dijo claramente que el mes del 50% procedísen de la casa. Yo me ha molestado en buscar dades oficials quin percentatge realment era així.
A mi me preocupa poc...
Jo estic donant dades.
Preocupa poc el tema del dato, però negar que la casa no pot tindre en un moment determinat aquest tipus d'actituds i que s'han de perseguir és, evidentment, no avançar.
Jo no ho negue. Jo dic que la prevalència que té és del 4%.
Soc el primer que tinc més de 15 gossos de casa i li assegure que estic a favor absolutament de que se controlen aquestes coses. Perquè ho he vist en els meus ulls, no m'ho he de dir.
I nosaltres també estem a favor de que se controlen.
Quan no
servien i no se dicen, doncs... Lo que no han de metre són les falsetats que venen.
Vale, però no mesclem temes perquè...
No, si no estem esclaros, està més clar amb vostè. Jo no estic més clar.
Que si vostè ha convertit la seva explicació en la defensa de la casa, ¿vale? Jo sóc el primer que la defensa sempre, el parany, la casa com un element d'equilibri també ben regular i ben com toca, i esta llei mos ajuda també en este sentit, a fer pedagogia i tal, no confundisquen una cosa a l'altra, perquè ha acabat aquest discurs en això i el meu grup, del que jo també formé part, hem votat a favor d'esta llei i sóc caçador i la defensem la casa i l'hem defensat mil vegades així, però això no està renyit. És que, claro, si mos fiquem ja a utilitzar termes i tal, això que ha dit animalitzar a les persones, no es esta ley que animaliza a las personas. ¿Vas a ver cómo se animaliza una persona?
A ver, señor alcalde.
Eso le habrán pasado de Madrid, eso que les envíen. Y digo, humanizar al animal y animalizar a las personas. ¿Cómo se animaliza una persona?
Dades tangibles.
¿Cómo se animaliza una persona?
A veure, claro, si alcalde, no vull entrar en aquest debat. Digo, a veure, la llei de benestar animal està ahí, que vull que se la llisga i que traga les seues conclusions. Jo tinc les meues i vostè tindrà les seues.
Absolutament.
Jo l'únic que ha rebatit són les dades que venen en la moció i ha fet una exposició clara.
Bé, no estem debatint ni de casa ni de bous. Estem debatint d'una llei que regula animals de companyia.
Estic parlant dels animals de casa que venen en l'exposició de motius.
Que no són de companyia. Que no són de companyia.
I perquè apareixen en l'exposició de motius.
Li estic dient que no són de companyia, són de treball. Ai, igual no, que els gossos no pastors, etcètera, etcètera.
I no puc parlar d'ells.
Hi ha una regulació al respecte, però també s'han de cuidar i no maltratar.
Puc parlar d'ells o no puc parlar d'ells? Si la senyora Saura ha fet una exposició, puc parlar d'ells o no puc parlar d'ells?
Senyora Archela, li he dit que puc parlar de lo que vulga, però jo també tindré dret a ratificar-li la nostra postura en un moment determinat quan se volen dur debats on no estan. Vale? Perquè vostès en això la manipulació...
Però no fiquem en boca nostra coses que no han dit.
Vostè ha dit humanitzar a l'animal i animalitzar a les persones. Li ho han passat de Madrid, ja li ho he dit, però que diga
no com
s'animalitza a una persona.
No m'ho han passat de Madrid,
li
estic que se llisga vostè la llei de benestar animal i traguis les seues conclusions. Jo no li tinc que dir a vostè d'on trac aquesta conclusió. I es llega a vostè
tinc
la llei,
curiositat que m'ho expliqui, ja van.
Pues ja li ho passaré per escrit, conforme
vale,
fa
vostè. Després m'explica lo d'animalitzar a una persona. A veure què vol dir això, perquè jo no sé jo què... No sé, per això li ho dic. Bé, continuem en les explicacions de vot. Partit Popular.
Gràcies, senyor alcalde. En el Partit Popular mostrem el nostre suport al benestar animal, clar que sí. Les iniciatives per a cuidar i respectar els animals sempre seran benvingudes, però n'hi ha alguns punts en aquesta moció que pensem que poden dur alguna situació incòmoda o compromesa. Jo mateixa tinc dos gossos en casa, gossos dels malcriats, dels que sempre tenen l'última paraula, i es vull molt, però no me'ls enduria al súper, a l'auditori, a la presentació de la reina, a una obra de teatre o a la biblioteca. Ni faria esta intervenció així en el gos al costat. Estem d'acord en que tindre una mascota pot ser meravellós, alivia l'estrès, dona felicitat, però no a tots. Com reaccionaria i què tindria que fer una persona que té por o que té al·lèrgia si mentre està fent cua a algun lloc al costat se posa una persona en un gos o un gat? Té que deixar la cua i anar-se'n? Un altre tema és que se suposa que els animals, quan es trauen de casa, és perquè estan educats. Però no sempre és aixina. A més, no ens enganyem. Els animals són animals i no és raro que armen soroll al trobar-se en altres gossos. No diguem ja, com ha comentat algun company, que no se puguen aguantar i facin les seues necessitats en algun edifici públic. N'hi hauria, entonces, alguna persona contratada per a limpiar-ho en seguida o tindrà que quedar-se ahir fins al dia següent que arribi el servei de neteja de l'edifici? Per no parlar de llocs d'alimentació, on no ho veiem higiènic i comprenem que n'hi hagi molta gent que li moleste. Tema a part són els gossos d'assistència, que evidentment són necessaris per a algunes persones. També hi ha altres motius com el seu propi benestar. Molts s'estressen quan hi ha molta gent o molt de ruïdo i els pot causar ansietat. En el punt 3 parlen de promoure activitats culturals que no fomenten cap maltractament, directe o indirecte, cap a ells. Haguem pogut vostès ser un poquet més clars. Estan referint-se al bou al carrer, al tir i arrastre, volar els coloms, com diem així, o al parany, perquè són les úniques propostes on hi ha animals i on part de les nostres, i són part de les nostres tradicions i no volem que es perguen. En fi, pensem que els drets d'uns no poden coartar la llibertat dels altres, siguen animals o persones, i que és millor promoure campanyes per a l'educació de les mascotes i els propietaris, doncs malauradament encara fa molta falta. Gràcies.
Gràcies. Disculpen que insistisca, però com van ahir, ni és burros ni és coloms, són animals de companyia. ¿Vale? Ni és torts que cauen als paranys. Vull dir jo que ja, però no són animals de companyia, no estan establerts, no estan emparats per la llei de benestar animal. Les propostes culturals n'hi ha moltes que de vegades s'utilitzen en els circs animalets. ¿Vale? Sí. No. Bueno, anem a veure, està prohibit. Pues això és lo que estan, això és de lo que s'està parlant, animals de companyia que poden utilitzar-se en propostes culturals, que moltes vegades s'han utilitzat, animals de companyia, que la paraula és clara i sabem qui són els animals de companyia, que claro, inclús saben que el silvestrisme, per exemple, avui en dia està absolutament prohibit, tindre una cardanera en casa, tindre un paisarell, té que criar en cautivitat, és que això ha canviat tot. Ara vostès volen intentar dur el tema, pues això, a una guerra cultural de los malos, los buenos, los que... Però això és el tema i sí, no. Però bueno. Bé, pues, per explicar vot, crec que ja està... Bueno, doña... Jo crec que ja està explicat, però doña Ana Torres, vinga, explique vot.
Gracias, señor alcalde. Bueno, para explicar voto, más allá de lo que ya ha comentado el alcalde, sí que quería decir y quería hacer mención a que nosotros desde el ayuntamiento cumplimos escrupulosamente con la ley de bienestar animal. En los espacios públicos se permite la entrada dentro de lo que permite la ley, además de las campañas de concienciación que nosotros venimos haciendo. En Navidad, por ejemplo, hicimos una campaña de concienciación para que no se regalase juguetes, como si fueran juguetes los animales de compañía. También hacemos campaña de concienciación con las colonias felinas y también de adopción, de que de un amigo no se compra. Todo esto, además de lo que hemos votado que sí, porque está en la línea de lo que estamos haciendo. Con COVID, por ejemplo, tenemos en mente hacer comercios pet friendly, y esos comercios que se quieran añadir a la red de pet friendly se añadirían en nuestra página web. Además, nosotros, aunque a los señores de la derecha, del PP y Vox, le moleste, subvencionamos a entidades locales de bienestar animal, como Gas de Barri. Ya que el otro día, como se pudo ver en el pleno de los presupuestos, lo sacaron a colación, acusándonos de clientelismo. Pues sí, señores, nosotros siempre vamos a apoyar a las entidades locales que intenten mejorar la vida de nuestros animales y de las personas de nuestra ciudad. Y eso no es clientelismo, eso es estar con la sociedad. Y también, como no, quería decir que hemos votado que sí porque... Como ya ha explicado el alcalde anteriormente, no, en ningún momento se habla ni de toros, ni de tiro de arrastre, ni de coloms, sino de animales de compañía. Por lo tanto, nosotros, el Partido Socialista de Villarreal, estamos con las tradiciones y apoyamos además el bienestar animal de los animales de compañía. Gracias.
Muchas gracias. Bé, doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, el 10, que és la moció del regidor no escrit per a la instal·lació de banys públics autonetejables en els principals parcs urbans. Senyor secretari, en comissió.
Es va rebutjar per majoria simple en la comissió informativa permanent de l'àrea de govern de serveis públics.
No, s'ha dictaminat negativament, però això no vol dir que no pugui vindre al plenari. Senyor Robert.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, esta moció... no hem arribat a temps en la negociació en algun grup municipal que estava interessat en ella i, per lo tant, en tot el respecte, pues, demane que se traslade directament al següent pleno perquè ens doni temps de poder concretar algunes posicions que queden, diguem, un poc, diguem, al marge. No?
Bé, fa la proposta retirar-la i
sí,
al següent...
Sí, passar-la per la següent pleno.
Vale, doncs sí. Queda la proposta feta i la retirem de l'ordre del dia a proposta seva. Bueno, diuen el secretari que és veritat que ho diu la llei, s'haurien de votar. Bueno, per a retirar la proposta, algun vot en contra?
No sé lo que vol dir.
Pues queda retirat. Vale, ja està. Ja està. Una formalitat. Val, pues passem a l'11. Dictamen sobre la moció municipal per a declarar Villarreal com a seu permanent de les Olimpíades Escolars Esportives i Educatives de la província de Castelló. Senyor secretari, en... Comissió. Sí.
Es va rebutjar per majoria simple en la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern Social i Qualitat de Vida.
El que passa és que això, aquesta moció qui l'ha feta?
Esta...
Ah, vale, com no ho diu ahir.
Sí.
Dalt sí que ho dia. Vale. Vale, vale. Pues bé, té la paraula don Manu Robert, regidor no escrit, per explicar la proposta. Com vulga. El secretari, per favor, apague el micròfon. Gràcies.
Sí. Ara, gràcies, senyor alcalde. Bé, esta segona moció municipalista, per supost, que presenta este regidor, fa referència a tot el que s'està ja fent actualment i que és d'agrair, però fa referència també a que tenim que donar un pas més avant en el que pugui ser la voluntat, en aquest cas, de crear una ordenança municipal, de que siga una sede permanent, i no solament en el tema de que, diguem, se preparen unes olimpiades a nivell deportiu, perquè ja s'està fent, i la veritat és que Vila-real en això som un referent, sinó també que no ens deixem, diguem, a part el que és el tema intel·lectual. És a dir, que se faci també un estudi seriós de les possibilitats d'institucionalitzar aquestes olimpiades perquè els xiquets i xiquetes puguen accedir, puguen tindre aquest reto personal anual de poder presentar-se a aquestes olimpiades, diguem, provincials, doncs que poden ser de matemàtiques, poden ser de física i química, poden ser de llengües, d'idiomes, poden ser de moltíssimes coses que donen en l'escola i que no solament, diguem, abarca el que és la part esportiva, sinó també la part intel·lectual, que jo, des del meu punt de vista, entenc que és tan important o més com la part deportiva. Per què? Pues perquè depenent d'aquest reto que pugui tindre la gent jove, anem a crear poble i anem a crear un poble que tindrà més possibilitats, que tindrà més avanços i, sobretot, és possible també que a l'augmentar, diguem, la cultura i aquestes ganes de poder treballar i de poder batallar en ser millors cada dia i en conèixer i en tindre, diguem, més cultura i més avanços en el que puguin ser els estudis, pues se crea també una joventut que en aquest cas siga més tolerant en tot, tolerant en la igualtat i tolerant també en el que són les condicions que ens estableix en aquest cas l'article 14 de la Constitució. Jo ha pensat i ha proposat, tenint en compte també que tot això porta una feina, tot això porta una infraestructura, porta una responsabilitat, però que aquesta mateixa responsabilitat que s'està fent avui en dia, per exemple, pel servei d'esports, i que cada vegada és més gran i que cada vegada s'apunten més xiquets i que cada vegada hi ha més col·laboració en els pares i més cooperació en les associacions i demés, pues que se, diguem, que se involucre i que s'augmente, se cadarisca també la part, diguem, intel·lectual, perquè els xiquets i les xiquetes diguem, puguen demostrar que efectivament els retos intel·lectuals també se poden accedir, se poden guanyar i això pues, suposa també un orgull que, ja dic, des d'un punt de vista esportiu és viable i ja s'està complint avui en dia, però que necessitem que aquesta part intel·lectual s'empuja al nivell d'excel·lència que mereix el nostre poble. Per tots aquests motius, jo he demanat 4 punts que vostès tenen i que en aquest cas els nostres veïns del poble deuen de saber també. Seria el punt número 1, declarar a Vila-real com a sede permanent de les Olimpíades Escolars Deportives i Educatives. El punt número 2 seria elaborar i aprovar una ordenança municipal que reguli la convocatòria anual de les Olimpíades, els requisits de participació dels centres educatius, un comitè, una composició d'un comitè organitzador, l'avaluació de cada mitjans premis, les mesures d'inclusió i accessibilitat. En tercer lloc, crear una, diguem, una aula de preparació per a les distintes Olimpíades acadèmiques i, en quart lloc, sol·licitar l'apoyo per suport de la Conselleria d'Educació per la financiació, difusió, cooperació i col·laboració institucional dels events. En tot això, el que pot fer és que els nostres joves pues, siguin millor cada dia. Gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat, aquest punt? Aplicació de veu, pues passem a votació. Regidor no escrit?
Sí.
Vox?
No.
Compromís?
Perdó, m'he quedat bloquejat. Esta és la que nos ha retirat, que és, si no m'enganya, la de les Olimpiades. No.
Partit Popular?
No.
PSOE?
No.
Pues queda desestimada. Explicacions de vot. Qui vol explicar vot? Puro socialista, ja van. Pues doña... Ah, perdón. Don Jaume Llorenç, té la paraula del Partit Popular.
Pues gràcies, senyor alcalde. Bé, tot i que valorem l'interès per aquest tipus d'activitats extracurriculars que participen joves del nostre poble, sobretot en secundària i moltes vegades en bon èxit, La veritat és que ens costa molt entendre l'objectiu d'esta moció. Crec que quan venim al plenari hem de portar mocions que siguin el més realistes possibles i que al final el que és cada sí tinga una seriositat pròpia de lo que és la decisió d'un plenari municipal, no? I bueno, jo simplement contar-los que és que això ja ho fa la universitat, és a dir, qui organitza a nivell provincial les Olimpiades intel·lectuals, com dia el ponent, és la Universitat Jaume I. És a dir, ahí se fa una convocatòria i aquells instituts que volen participar pues, s'inscriuen i envien estudiants a participar en aquestes Olimpiades. Només n'hi ha que mirar en la web, que ara mateix se n'està organitzant de filosofia, de matemàtica, de física, de biologia, de química, d'economia, de valencià i d'arquitectura tècnica i edificació. Algunes d'elles amb una tradició que quasi es diria jo que supera la pròpia Universitat de Castelló i que venen organitzades per altres institucions, com és el Col·legi de Químics de la Comunitat Valenciana de Química i també el Col·legi d'Economistes participa en l'economia, que és la que jo conec un poquet més. Per tant, bueno, intentar declarar a Vilaral seu permanent d'algo que ja organitza un altre me pareix un poquet estrany, no? Al final, si me permeten la broma i parlant d'Olimpiades, pues, bueno, és com si així declararem a Vilareal seu de les Olimpiades d'hivern del 2038, no? Les del 34 són en Estats Units, pues les del 38, com segurament aniran a Europa, pues que se facin a Vilareal. Té la mateixa validesa? Ninguna, perquè això ho organitza, en aquest cas, el Comitè Olímpic Internacional. També parlen d'una ordenança que regule tot això. Mire, més enllà de que no sé si cal fer normes per a tot, però que només podrem regular-lo a nivell local, perquè, clar, a nivell provincial una ordenança municipal ja me dirà quina influència té. Sí que li dic que allò de l'aula-taller, sense saber si és la millor ferramenta per a, des de l'Ajuntament, ajudar als joves que estan preparant-se per a aquestes Olimpiades, pues, bueno, sí que pareix una bona idea que bueno, des de l'Ajuntament s'implica un poquet en aquest tipus d'activitats. Ara, també li dic que jo crec que això, abans de que així el plenari ho decidim, pues, vinga, una aula taller i que siga el que Déu vulga, pues, crec que hauria de passar per el Consell Escolar Municipal i que siguin, en aquest cas, els directors dels centres que participin, que diguin en què es podem ajudar, no? Al final, és cert que d'alguna manera pues, que la participació de l'Ajuntament vagi més allà d'un post en Facebook felicitant els guanyadors, que ja dic que moltes vegades són de Vila-real i crec que estem tots ben orgullosos que siguin de Vila-real, pues bueno, estaria bé poder buscar una altra fórmula per a col·laborar en ells. També ha parlat vostè en l'exposició de fer estudis. És que en la moció no està, per tant jo no vaig a valorar si n'hi ha que fer estudis o no, perquè no sabem de què són els estudis que se proposaran en la moció perquè no està. Així que, bueno, aquest és el motiu perquè des del Partit Popular hem decidit votar que no a aquesta moció.
Moltes gràcies. Disculpe, senyor Cortés, que no l'havia vist quan han demanat. Quan diga lo de les explicacions de vot, alcen el braç, per favor, un momentet i si no... No se preocupe. Pues té la paraula el senyor Cortés.
Moltes gràcies, senyor alcalde. A banda del que ha ressenyat el senyor Jaume, i que és un afer que ja es desenvolupa en l'UGI, també nosaltres pensem que si bé tot allò que fomenta la marca de la nostra ciutat, relacionant-lo amb l'esport i la cultura, doncs evidentment pot tindre el suport de Compromís. També és veritat, com altres afers similars, com pot ser la ciència o coses semblants, doncs al final del que es tracta tampoc és de que siguem seu única i exclusiva, sinó realment d'exportar la nostra ciutat a altres llocs, és a dir, portar les nostres propostes a ciutats diferents de la nostra. En aquest sentit, centrar-se únicament en Vila-real podria ser una miqueta contraproduent si el que volem és precisament exportar o fer conèixer la cultura i els esports de la nostra ciutat. A banda d'això, des del punt de vista també de l'exposició de motius i alguns acords, doncs ja es va exposar així que el nom de la ciutat és Vila-real. Ja li ho va dir la regidora Ana Vicens, però hem vist que, malgrat el que nosaltres vam ressenyar en la comissió, doncs ha mantingut reiteradament el nom de Vila-real. Suposa que això té a veure amb la dèria i la falera, que no pot evitar de vindre de Vox, partit que, per cert, últimament observa que sí que se'l respectarà el nom actualment oficial de la ciutat. Però vostè, i amb l'argumentari d'atacs al valencià que ha exposat fa un moment, fa palesa la seva ideologia reaccionària més que mai. En la seva moció ha preferit, malgrat les advertències de la meva companya i els comentaris que li van fer, mantindre el nom no, que no existís, Villarreal. Si bé és cert que a Compromís ens encisa l'esport i la cultura, i més si és en l'àmbit educatiu, també ho és que la promoció del nostre poble passa per fer servir un nom que des de l'any 2006, ja fa dues dècades, és el que unànimament vam decidir promoure per a fomentar i promoure, valga la redundància, la nostra ciutat. Per tant, defendre Villarreal i promoure la nostra ciutat amb un nom que no existís és totalment contraproduent. Recordar-li, com ja vam fer el dia de la comissió, que des de l'any 2006 el municipi va adoptar per unanimitat la denominació oficial i única de Villarreal, una sola paraula amb guionet i R minúscula. El ple de l'Ajuntament ho va aprovar així el 27 de febrer de 2006 per unanimitat, i tenim una denominació oficial i única en lloc de la forma anterior que teníem Villarreal/Villarreal. Així també ho diu el decret 180/2006 de l'1 de desembre del govern valencià. A més, com és ben conegut i és un orgull per a tots nosaltres com a vilarrealencs, esta forma, la forma Villarreal, té una prova històrica i iconogràfica excepcional en les parets del Palau de la Generalitat Valenciana en una tela de Joan de Sariñena del 1592, en la qual estan retratats els representants del braç reial de les Corts Valencianes i, en el nostre cas, porta escrit, orgullosament ho dic, el nom de Villarreal. Per tot això, en cap cas podíem fer costat a esta proposta i li suggerim que, per respecte a esta institució, faça servir correctament el nom oficial de la nostra ciutat. Per recordar-li-ho, li he portat així una miqueta de merchandatge que després li lliuraré, una bossa que fica el nom és Villarreal, que ho promovem des de la regidoria de normalització, una miqueta també d'informació sobre la història del nom de la ciutat, un clauer, i també unes estoretes on diu el nom més Villarreal, així recordarà per la pròxima vegada fer servir correctament el nom del seu poble. Gràcies.
Bé, bueno, li han fet regals avui, estarà content. Bueno, no a tots li regalen totes les dies. Digue, senyor Robert, però per...
Un momentet, senyor alcalde, per donar-li les gràcies al senyor
Santi Cortells. Si són les gràcies llavors, sí, però no entren en...
No, en absolut. Simplement perquè la companyera, i haurà tingut que respectar-la un poc, Ana Vicent ja m'ho va comentar, se va retirar i per lo tant això no tenia ningú sentit ja. Ana Vicent ho va comentar i vaig dir que se retirava i si després no s'ha modificat, pues, realment tampoc és responsabilitat meva.
Se retirarà, no sé de què parla.
En la comissió, quan va exposar la moció, ja li vaig dir que el nom de la ciutat estava mal escrit i que li demanàvem, per favor, que el canviara. Entonces, pel que estic entenent és que ell donava per fet que el secretari de la comissió ho canviaria i nosaltres donàvem per fet que era ell el que tenia que canviar el nom de la ciutat.
Vale, pues bueno, da igual. Bueno, arreglat, ja està. Li regalaran sí. Una bosseta i un tal. És fantàstic.
Bueno, val, pues, per explicar-vos, doña Ana Vicenç.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, hem votat que no, però és veritat que vull començar reconeixent la bona intenció que hi ha darrere d'aquesta moció, una moció que promou l'esport escolar, l'educació en valors i la inclusió, evidentment, sempre és positiu i compartim plenament l'esperit de la proposta. Ara bé, després d'analitzar detenidament la moció, hem de ser honestos i dir que, tot i la bona voluntat, no podem donar-li suport per diversos motius. En primer lloc, Villarreal ja acull múltiples esdeveniments esportius escolars al llarg de l'any i col·labora activament amb els centres educatius, clubs i institucions per fomentar l'activitat física entre els més joves, el que agraeix també la tasca que s'hi fa.
Bé, doncs he de dir que uns pels altres la casa sense granar i que, clar, el ciutadà el que... se queda un poc desconcertat, no? Perquè si el regidor li diu a Ana Vicenç, a la regidora en qüestió dona per fet un dubte que té i no li diu que està disposta a canviar-lo, bueno, pues ahí n'hi ha un allò, no? Jo te passe tu la pilota, tu me la passes a mi, en fi. Bueno, i per lo que fa als oients, pues, no sé, si li regalen a este senyor, perquè recorda el nom, pues jo convido que tots els oients, que potser s'han oblidat del nom, o els que vulguin lluir el nom, que també ens ho regalen, no?
Com ha explicat el company Jaume Llorenç, com per exemple la Universitat Jaume I de Castelló, que ja organitza aquest tipus de trobades. Pel que fa a l'elaboració d'una ordenança municipal específica, considerem que no és la via més adequada. Les ordenances han de respondre a necessitats concretes i operatives del municipi i en aquest cas pensem que seria més eficient seguir treballant amb programes, convenis flexibles adaptats a les activitats i a les col·laboracions. En definitiva, compartim la filosofia de la proposta, però no la forma ni el plantejament. Per això hem votat que no. Com sempre, deixem la porta oberta a seguir treballant per fomentar l'esport escolar, les activitats educatives, des del diàleg i la col·laboració entre tots els partits i també entre altres institucions. Gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Punt número 12. Moció del Grup Municipal Popular per a reclamar al Govern Central el manteniment del finançament íntegre del pla corresponsables. Senyor secretari, en comissió.
Es va dictaminar per majoria per la Comissió Informativa Permanent propostes i peticions a altres instàncies i administracions.
Molt bé, doncs té la paraula al Partit Popular. Serà doña Gemma Ferreres. Una esmena? Ok. Qui havia presentat l'esmena? Vox. Senyor Archela, explique l'esmena.
Sí, breument. Muchas gracias, señor alcalde. Dice, bueno, como todos ustedes saben, nosotros no estamos a favor del plan corresponsables y por ese motivo habíamos preparado unas enmiendas de sustitución que les leo literal para presentarlas a esta moción del Partido Popular. Bueno, el punto uno quedaría establecer medidas sociales que revaloricen la importancia del matrimonio, la natalidad, la maternidad y la paternidad como facilitar y favorecer que todo español pueda optar libremente por dedicarse al cuidado en el hogar de hijos menores o familiares con discapacidad o en situación de dependencia. El punto dos, aliviar el coste educativo a las familias independientemente del número de hijos mediante medidas como promover la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años mediante el cheque escolar para que las familias puedan decidir en libertad en qué escuela infantil quieran matricular a sus hijos como medida en favor de la conciliación de la vida profesional y personal de los padres, así como instrumento indirecto para favorecer el impulso de la natalidad en España. Y en el punto número 3 quedaría desarrollar las medidas necesarias para favorecer la conciliación familiar en colaboración con las empresas, asegurar la flexibilidad laboral para aquellas personas con hijos a cargo. Estas serían las 3 enmiendas de sustitución que plantearíamos a la propuesta del Partido Popular.
Partit Popular, què diu respecte al tema?
Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Pues que, mire, els agraïm la presentació, però no anem a acceptar-les. I no anem a acceptar-les perquè considerem que en els punts que ells demanen ja se poden debatir en la moció que ells han presentat i que se debatirà en este saló en 3 punts més arrere. Això pel que respecta a les mesures a tindre en compte. El segon punt, pues recordar-li és que en la Comunitat Valenciana, des d'aquest curs que estem acabant, ja tenim la gratuïtat de 0 a 3 anys, que és algo que el president Mazón va prometre que està complint, i també hi ha llibertat a l'hora de l'exigir col·latge. I que aquesta moció de lo que va és de la retallada que ha fet el govern respecte al pla de corresponsables. Simplement això. Per aquests motius no es podem acceptar les esmenes.
Decau l'esmena i anem al debat i a la votació, si escau, de la moció tal com estava plantejada. Sí. Té la paraula a vostè.
Moltíssimes gràcies.
Gemma Ferreres.
Miren, el plan corresponsables representa un recurs essencial per a garantir el dret als cuidadors com un dret universal, tal com arreplega la llei orgànica en el seu articulat, on també s'estableixen principis i se preveuen mesures per poder dur a terme. Aquest pla no és un simple programa d'ajudes, sinó és una eina clau per a transformar el model de cuidadors al nostre país. Amb aquest finançament s'han posat en marxa en moltes ciutats iniciatives, com ara programes de conciliació familiar en els períodes de vacances escolars, creació de borses de cuidadors professionals i foment de l'ocupació de qualitat. Per exemple, així a Vila-real, a la nostra ciutat, en el 2022 es va anunciar que en els 174.982 euros que havien rebut aquest any anaven a reprendre el funcionament de la plec de temps lliure, així com a fer un diagnòstic sobre la realitat de la conciliació familiar i laboral en la ciutat. Des de l'inici, l'execució de les ajudes han patit una sèrie d'obstacles per part del govern central. Convocatòries tardanes, canvis constants en els criteris tècnics, duplicitats entre anualitats i falta de previsió pressupostària, que han posat en risc la continuïtat i estabilitat dels serveis oferits. L'any passat va ser prou complicat. La convocatòria va arribar tard, instruccions canviants i el finançament, malgrat que se va anunciar que seria bianual, només se cobria una anualitat, deixant en l'aire la sostenibilitat del pla per a aquest 2025. La situació va generar incertesa, malestar, frustració a les administracions autonòmiques i locals que depenen d'aquests fons per a prestar serveis essencials com són aquests programes. I miren, sap què? Que el govern central no va ser capaç ni d'enviar a les comunitats autònomes un document on reflectira que sí que anava a donar-se aquest pla. Com per contra, sí que se va fer des de la Comunitat Valenciana en el tema del contracte programa, fet que vostès, senyors de PSOE i Compromís, tan van criticar. Malgrat les dificultats, les comunitats autònomes han anat tirant avant els programes, facilitant la conciliació de les famílies. I ara ve el principal problema, 2025. Mire, es faig un xicot de resum. El 29 d'abril, el Ministeri d'Igualtat, a través de la Secretaria d'Estat, convoca les comunitats autònomes per aprovar l'acord on se distribuïa o se desenvolupava el pla corresponsables. I el govern què els diu? Miren, donde dije digo, digo Diego, perquè els diu a les comunitats, si voleu continuar rebent els diners del pla corresponsables, que es vos serveis per abonar activitats, programes que els vostres ajuntaments ja estan fent, doncs heu d'acceptar les meues normes. I quines són les meues normes? Que aneu a fer-vos càrrec del 25% del gasto, perquè si no, no cobrareu res. Sense avisar, resten 50 milions i no diuen on van anar a parar. Diuen altres fins. Potser el fi primordial pel govern és fer propaganda a favor del seu president. Retallar fins a un 25% de pressupost resulta inadmissible perquè ens trobem en el segon trimestre de l'exercici econòmic 2025. Els programes iniciats, contractes compromesos i famílies amb expectatives de solucionar els seus problemes de conciliació gràcies a aquests recursos. I què passa en això? Pues mira, que se fiquen en perill els programes per a l'any 2026, per por al canvi de regles de xoc a meitat de partida per part del govern. Els dono els números de la Comunitat Valenciana. L'any 2024 vam rebre 16,7 milions per al pla corresponsables. Enguany, Sánchez ens ha dit, si voleu rebre 12,6 milions, teniu que abonar 4,2 milions. És irresponsable efectuar així una retallada, que a més pilla a comunitats autònomes i ajuntaments en el pressupost executat quasi un 50%. Però saben què passa? Que el senyor Sánchez sap que les comunitats autònomes tenen que acceptar aquestes normes que ell se'ls dona, perquè els plans, els programes, ja s'estan executant i les comunitats autònomes no tenen més remei que reajustar-se i fer-se càrrec d'algo que és obligació de l'Estat. El senyor Sánchez ha fet un òrdago a les comunitats autònomes. I miren, escolten bé, si no fora perquè estem parlant d'un tema tan important i serio com és la igualtat entre homes i dones, algo dels que se creuen els grans abanderats tindria hasta gràcia. El fet que, perquè jo quiero i perquè me da la gana, os quito parte del dinero i os apanyáis. No necessitem propaganda, algo a lo que el govern del senyor Sánchez ens té acostumats. Necessitem certesa. No se pot jugar en el futur de les famílies. És injustificable que se retalli sense previ avís partides anteriors. En concret, 190 milions des de la seva posada en marxa, que ara s'han vist retallat. Per tot això, és que s'ha posat en aquesta moció esperant el seu vot favorable, donat que el que estem demanant no és més ni menys que s'abone per part del govern central el 100% del pla corresponsables, que com es torna a dir, li correspon abonar-lo al govern central. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna intervenció en el debat? Bé, doncs passem a votació. Regidor, no ha escrit?
No.
Vox?
No.
Compromís?
No.
Partit Popular?
Sí.
I Grup Socialista?
No.
Bé, doncs queda desestimat i passem a les explicacions de vot demanades. Qui vol explicar vot? Val, doncs té la paraula, de moment el regidor no ha escrit, don Manu Robert.
Sí, gràcies, senyor president. Mire, després de veure esta proposta, aquestes propostes d'acord, pues, òbviament us he donat compte des d'ací, des de Vila-real, que no és una moció municipal, és una moció que ve de Madrid. Jo supose, més que res per als coneixements que tenim a través de la premsa i de tots els mitjans de comunicació i del Congrés dels Diputats i del Senat, que vostès tenen representació política en Madrid. Per tant, el instar al govern d'Espanya quan ja tenen representants allí, la veritat és que a Vila-real no li veig absolutament ningun tipus de relació. En segon lloc, parlen de que no volen retallar el 100% del pla corresponsable, i això realment no és cert. No és cert perquè realment el que s'està fent és reorganitzar per un motiu que no s'ha explicat en ningú moment i que este regidor necessita explicar-lo a la ciutadania perquè s'entenga. Si des de Madrid estaven donant a les comunitats autònomes, a les entitats locals, òbviament, el 100% de la financiació per el pla corresponsable, i ara han passat a resoldre una rebaixa d'un 75%, però que el 25% restant se faci en càrrec les comunitats autònomes, obedeix a una raó fonamental, i és una raó que així no s'ha explicat en ningú moment, i és que en lloc, en estos pràcticament 5 anys, 4 anys i pico, que està funcionant, resulta que tots aquests fons governamentals s'han destinat a substituir les competències, i en lloc de destinar-ho a accions, han contribuït a que no s'hagi manejat res i que, tal conforme pareix que està funcionant en tot aquest temps, resulta que no s'està gastant els diners en el que toca, és a dir, en els plans d'igualtat. Això què significa? El que significa és que si no s'estan gastant els diners i les comunitats autònomes se llaven les mans i no tenen un control sobre el que s'està gastant, entenc que pot ser raonable el fet de que cofinancien, perquè al fi i al cap tots som els mateixos que paguem els mateixos tributs, que cofinancien i que se responsabilitzen de que aquests diners no vagin a altres serveis que no siguin purament els que corresponguen a l'àrea competencial que correspon. Però ja dic, no és una moció que vinga ací a Vila-real a expressar o a proposar solucions per problemes que ja tenim i que ne són molts, per desgràcia ne són molts, i per aquesta raó és per la que aquesta iniciativa no puc, diguem, aprovar-la, no puc garantir que pugui eixir en aquest sentit, perquè entenc que no és, diguem, competència d'aquest poble i per tant no s'entén bé si no s'ha explicat bé les funcions o les fundamentacions d'aquest canvi en el que és el conegut com a pla corresponsable. Gràcies.